Dones per la Història, el podcast que escriu la història amb veu de dona.
Avui a Dones per la Història tenim amb nosaltres la vilassarenca Carme Rovira Ros, poeta i mestra de poesia. La Carme ens explicarà una interessant trajectòria artística i també literària. Es va dedicar durant anys a ensenyar l'art de la poesia a l'alumnat català i a crear i difondre també una poesia feta des de les sensacions i sobretot des dels sentiments. També ha publicat molts llibres que avui, doncs, en aquests minuts, ens explicarà. Carme, benvinguda i gràcies per dedicar-nos també aquesta estona al podcast.
Bon dia, Junsara, i moltes gràcies a Premià i a la ràdio, bueno, per haver-me convidat.
Aquest és el perfil digital de la nostra convidada.
Precisament d'aquest bon humor també et vull parlar, perquè, Carme, sempre busquem el nom del convidat a internet per conèixer la relació també que es té amb el món digital actual. En el teu cas hem trobat alguns dels llibres que has publicat a internet, però també estàs activa a Instagram i a YouTube. A Instagram tens més de 1.600 seguidors.
Sí.
I una de les descripcions és aquesta, no? La poesia, aquesta gran passió que tens, però sobretot dius les risses, no?
Sí,
i la vida va d'això.
Pues sí, mira, ja no ho dic solament jo, hi ha grans filòsofs, ara aquí em faré una fardada, que diuen que el camí és l'alegria. I de problemes tots en tenim. El que no val és que tu li col·loquis el teu drama a la persona que tinguis, no solament al costat, sinó al voltant. També és veritat que a vegades et surt poemes que són molt sentits. I si et donen una patada a l'estómac, és que és poesia. Tant si és per riure com si et toca la fibra. El que passa és que jo, de caràcter, pues mira, sóc així, sóc alegre.
I això és el que busques, no? També transmetre als teus seguidors a través de les xarxes.
Sí, i la ironia, sí. L'erotisme també, o sigui, no és que hagi escrit només per nens. De fet, vaig començar a escriure entre llençols poemes per la tauleta de nit, que l'Albert Guinovart, l'autor que tothom coneix de Mar i Cel, em va musicar uns poemes que els canta la Carme Canela. És una ironia també que els van estrenar en una església a Vic, perquè coincidia o participava en el mercat de música en viu. I jo em sentia allà, clar, em va convidar a anar-hi, i jo allà, escoltant els meus poemes, em sentia una mica com despullada, deia. Potser no és el lloc idoni, però no. Va ser molt agradable i tothom ho va acollir molt bé. Perquè jo m'expresso molt a través de la metàfora i no és un sexe explícit. Alguns sí, alguns me passo, eh?
Estàs escoltant Dones per la Història.
Doncs, Carme, en quin moment de la teva vida vas saber o vas decidir dedicar-te a l'art, a la poesia, a escriure? Perquè, com ens has explicat, també l'ensenyes, aquesta poesia, però en quin moment de la teva llarga trajectòria decideixes començar a escriure?
Mira, Junsara, llarga trajectòria perquè tinc 82 anys, i que no és mèrit, però, bueno...
Home, ja ens agradaria arribar-hi,
Bueno, sí, i tant. Jo de joveneta ja tenia la predisposició, quan sentia una cançó li canviava la lletra, coses així. Després, quan em vaig posar a festejar amb el que encara és el meu contrincant, encara dura, ell feia la Billy en aquella època i cada dia li escrivia. Llavors, clar, és una predisposició que ja tens. Ara bé, jo ho feia, per mi, per fer riure els meus fills. Una cosa sí que és veritat, que la meva filla anava a una escola aquí a Premià de Dalt i com a tot, i moltes escoles, un dia li van demanar que fes un poema. I em deia, quin rotllo, mami, la poesia i tal, i el seu germà, va, t'ajudo, vaya rotllo, i el rotllo, i jo pensava, és que i que em perdonin les mestres, i no és culpa d'ells ni d'elles, eh? No s'ensenya bé la poesia. No s'ensenya bé. No s'ensenya bé perquè normalment s'ensenyen els clàssics, que són bons i fabulosos, però ja quan tu t'agrada la poesia, tu l'has d'anar a buscar, aquell clàssic que té aquell llenguatge, a vegades passat de moda. Però bueno, és igual, no? I jo pues, vaig dir, pues, aquí t'has d'inventar alguna cosa perquè els nanos riguin. I portava un ninot de ventrilogia i bueno, pues, anava a les escoles. I me'n recordo que la primera escola que vaig anar, t'estic parlant de fa 30 anys, el mestre, el director, em va dir, però bueno, vostè què pretén? Què pretén amb això? Què pretén? Jo vaig dir, res, doncs, en una escola de Barcelona, una escola molt bona. Però... I vaig dir, miri, jo el que vull és que els nens tinguin interès per la poesia, però es diverteixin. I va dir, bueno, jo ja li presentaré a la professora i tal.
Però et sents pionera, no? Sobretot,
de moltes coses ho soc.
De moltes coses.
Sí. I ho dic sense empatx, perquè a la meva edat ja no fa falta ser ni... No, ho dic. Quan vam tornar de París, la meva filla va morir en un accident, als 21 anys, la Cristina. Llavors, pel que m'has preguntat, Jon Sara, jo em vaig prendre a escriure com una teràpia, i anar a les escoles i a fer el que fos, però canalitzar tota aquesta pena a través de l'art, perquè, és una manera de fer-ho. D'aquestes anècdotes així a través dels nens, en tinc moltes. Després la poesia per telemàtica, que també vaig ser, com a poeta, pionera. Després també perquè un grup de mestres van organitzar l'any 92... poesia per telemàtica, per les escoles rurals de Lleida. I jo, clar, això de la telemàtica em venia molt gran, no solament a mi, vull dir, a moltíssima gent. I vaig dir, no, tu no pateixis, et posarem un mòdem i tal, i llavors a certa hora ens connectarem. Llavors els teus poemes, perquè vam fer un llibre, el Grill Grillat, que el va dibuixar la Pilarín, i ells et faran preguntes sobre el que entenguin. Perquè jo el que no faig és una poesia allò meliflua, saps? Allò... No, jo faig sempre poesia perquè pensin.
Ara has dit el nom de la Pilarín. Sí. També et va acompanyar en aquest viatge per Àfrica.
Sí.
Imagino que en aquella època, quan vau anar, era totalment diferent a ara. Què és el que vau fer, també? Què és el que vau intentar ensenyar als països africans?
No, més que res anàvem a aprendre. O sigui...
Vosaltres, anàveu a aprendre?
Sí, més que res anàvem a aprendre. O sigui, això va ser l'any 87, em sembla, que vam anar a 87, 88, sí. Sí, la idea era anar primer a Johannesburg, a Sud-àfrica, després a Kènia, Ruanda i Etiòpia. A Sud-àfrica no vam poder anar perquè no ens van donar el visat. Llavors, vam anar a Kènia, primer Kènia, després Ruanda i després Etiòpia. Vam acabar a Etiòpia sense un duro, sense lloc on anar, perquè, de fet, la nostra idea era acabar a Eritrea. Però el que sí que vull explicar-te és que a Kènia ens van ensenyar la casa de la Karen Blixen, la famosa baronessa de Memòries d'Àfrica. I jo estava com boja, perquè, esclar, aquest gossanillo de l'escriptura sempre l'he tingut. I llavors em van ensenyar el lloc on la baronessa escrivia, d'ençà que s'havia mort el Redford. Estava de cara a les muntanyes aquelles del Gonong, es diu algun nom així. I jo vaig dir, jo me sento aquí, els esperits de la baronesa seran, tots per mi. I, això és una anècdota, no? Però després, quan vaig tornar a Barcelona, que la meva filla va morir en l'accident, doncs, mira, per una cosa i per l'altra, i perquè me n'havia de sortir, em vaig posar a escriure i escriure i escriure.
M'agradaria també, Carme, preguntar-te per aquesta poesia eròtica.
Ja.
Per què decideixes també escriure poesia eròtica?
Doncs perquè sóc una dona que he tingut la sort de sentir a l'erotisme i de practicar-lo. I és clar, jo, aviam, tots els poemes, siguin per nens o siguin d'erotisme, em surten de l'estómac. Mm. Em surten de l'estómac. Bueno, aquests eròtics una mica més avall. I del cap també, perquè tot passa pel cap, eh? Però és... I llavors pues, tenia tantes coses acumulades i com que jo em volia passar per això, per aquesta teràpia, vaig dir pues, és el moment d'escriure i escriure i escriure.
També perquè pensaves que no hi havia llibres relacionats amb l'erotisme?
Això també, Mira, això també, Perquè en aquella època jo me'n recordo que un crític de La Vanguardia, crític i escriptor, el senyor Robert Saladrigues, que després va ser amic meu, em va fer una petita ressenya a La Vanguardia amb aquest llibre d'Entre llençols. I llavors, bueno, jo ens vam trobar, li vaig donar les gràcies i em va dir, una de les coses que me'n recordo que em va dir, escolta, Carme, i tu, que estàs en un ambient així, doncs una mica, no normal, perquè normal són tots els ambients, però no t'has trobat que les senyores et facin un buit perquè escrius tot això? I vaig dir, no. I si me'l fan, pitjor per elles. No, perquè és una cosa que, aviam que algú li té que posar lletra, no? Mm. I jo sí que el que sí que em complico molt la vida és quan escric un poema eròtic amb les metàfores. Jo no m'agrada, salvo coses que sí que les faig expressament, i si dic la figa és que vull dir la figa per riure. Mm. Però si puc dir, pues, la dona es va obrir com una magrana, coses així... M'agrada més que no pas.
I aquí també vas ser pionera? Ho creus?
Això és el que em deien. Sí. Això és el que em deien.
Perquè quan vas començar a escriure llibres de poesia eròtica?
Eròtica he sigut així una mica sempre. Perquè quan escrivia poesies i cartes amb el meu nòvio, que ja et dic que avui en dia... Bueno, avui en dia ja és becari. Avui és becari perquè m'ajuda a fer moltes coses. Doncs pues ja tirava una mica la canya.
Quan li enviaves aquestes cartes que ens has explicat al principi,
sí,
no?
Ja tirava una mica la canya, sí. Vull dir, és difícil, És difícil. Per tant, no, això t'ho dic perquè de tots aquests llibres, potser al mercat no en trobaran. Aquí tinc aquest amb el coco de la mà. Aquest llibre va ser un llibre no banal que va anar a totes les escoles. Aquest també va tindre molt bo. No, el que vaig a recitar-te, si vols, és un dedicat a la ràdio, si et sembla.
Molt bé.
I dir-te que aquest va de vida és l'únic llibre que poden trobar al mercat. Els altres, la ràdio. Las ondas inundan de música mi cocina mientras me preparo un café cortado. Me arrebujo en el salto de cama acolchado, alzo su cuello y me dispongo a tomarlo sentada frente a mi taza humeante de porcelana del bazar chino. La voz del hombre, el locutor, llega envolvente a mis oídos. Me siento sola, aunque me muestro sensual. ¿Hace todavía noche o es madrugada? Y hasta hace compañía al radiador que rompe el frío. Junto al aroma del café, cortado por una leche incomprensiblemente imperecedera, la voz del hombre o la mujer me habla de la música a mí y me estremezco entera. Él, ella, la locutora, el locutor, quizá no sepa, pero se muestra como un intruso amable, amante, amigo, y penetra melodías, sonidos y palabras en mi interior y a mi medida. Me conmueve tanto la voz que lo deseo y me excita su ausencia física. Tardo muy poco en presentarme desnuda ante la radio, donde ahora escucho decepcionada que el locutor ya me está poniendo los cuernos con la política.
Molt bona, molt bona.
De dona a dona. La dona que inspira a la dona.
En aquests últims minuts, Carme, sempre preguntem si hi ha hagut alguna dona que t'ha inspirat. Que la pots agafar de referència.
Dones moltes. M'agrada molt la poesia de la Glòria Fuertes, perquè és una poesia així directa i sembla planera i s'enganxa i diu molt. Però de dones moltíssimes. L'Anaïs Nin, que també en el seu moment va escriure el que ell va sentir. Després hi ha una altra, que aquesta és brasilenya, que es diu Clarice l'Inspector, que també era molt densa, però m'agrada molt la poesia cubana, també. La poesia així del tròpic també m'agrada. I catalanes també n'hi ha moltes i molt bones, i dones que s'han posat del Mundo por Montera i han continuat al davant. I no ha passat res. No ha passat res. Per sort. Són persones que, bueno, que no els importa el que diguin, però són persones que, aviam, que m'adeixen no fer mal a ningú amb el que diuen. Penso. Jo és el que penso, també, amb el que escric.
Doncs, Carme, ha sigut un plaer avui escoltar-te. Esperem escoltar-te moltes més vegades, perquè segurament hi ha molts més temes que ens hem deixat i que podem anar repassant al llarg de tota la temporada, però vaja, avui en el podcast també ens agradava, doncs, això, escoltar la història i que formessis part d'aquests podcasts per la història.
Moltes gràcies, i quan vulgueu em torneu a convidar, que ja veus que xerrera en tinc per rato.
I tant, gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, a vosaltres.
Dones per la Història, un podcast de la Xarxa.